Al matí amb nosaltres, cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
I 16 minuts del matí. Gairebé podríem, ara que estem començant a intuir el bon temps, la primavera, moment en què probablement moltes persones ja treuen més el cotxe, que no ho treuen tan sovint, caps de setmana en què el cotxe s'utilitza més, etc etc. Segurament a l'hivern també, però el cotxe no es mou tant com quan arriba el bon temps o el bon sol i es decideix aleshores la família, doncs, un cap de setmana amunt, un cap de setmana avall, que si ara la platja, que si ara la muntanya, que si ara la canalla, amunt i avall. Arriba un moment, per tant, en què el cotxe és molt probable que necessiti alguna que altra cosa. Es proposa avui en Paco Gorjón, des de Suherència de l'Automòbil, doncs bé, un d'aquells dilemes que, tal com estan les coses, és difícil d'assumir, com és el de, bé, ho arreglem de debò o fem un pedaç i deixem passar l'estona i ens autoenganyem a nosaltres mateixos amb aquest pedaç que li hem proposat fer amb el cotxe. Paco, bon dia, bona hora.
Bon dia i recuperats de Carnaval, ja.
I recuperats de Carnaval. On estaves? Fent fotos en aquell racó del
Cap
de la Vila, eh?
Un racó del Cap de la Vila, amagadet, i el Dani em va trobar.
D'acord. T'hi vas estar quan? Tota la rua infantil?
Tota,
sí, tota la rua infantil. Ara anava a preguntar, mira, quines ximpleries. Aquestes tractores de Libèria que fan servir el Retiro...
I que durin.
I que, això què és? Què és? N'has vist mai alguna de
sí, duet? Jo porto, sí, un motor diesel, petitet, però és que és ideal per això. És ideal, i que duri molts anys i encara n'hi ha moltes a l'aeroport. Però són més grans, però encara n'hi ha.
Això deu aguantar, en fi. Deu aguantar un...
Això és etern.
Això és etern, no?
Sí, amb el manteniment que se'ls fa, és etern.
Fa una pudor, diu, sí que és veritat que, allò crema, eh?
Sí, i els tractors...
Sí. Sí, sí, és cert, és cert.
Home, jo trobo que és molt millor això que els tractors, però...
Sí, diguem-ne que és més discret en aparença i tal, igual, però és dir, això ben conservat dura una eternitat.
Per dos dies que surt dues vegades a l'any, ben conservat, és etern.
Vist així, té força, eh, l'artefacte?
Sí, 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 són motors dièsel.
Són motors dièsel i dels de la... Dels de la vella època, dels de la guerra. Això també ha passat a la història, i evidentment aquests no són vehicles que es facin servir cada dia, i en Paco avui ens proposa, doncs, allò tan difícil d'assumir quan es va al taller, que és que a vegades, doncs, més val dir la veritat de les coses i agafar el toro per les banyes que no autoenganyar-se i proposar un pedaç o un maquillatge en una reparació.
S'ha de ser realista tant per una banda com per l'altra. O sigui, el que demana i el que dona. O sigui, estem en una societat que últimament, pràcticament, el 80% està mentint, perquè és que estem vivint amb una bola que tot és mentida. Llavors, siguem seriosos. Comencem a fer les coses, intentar, a veure, nosaltres ja fa anys que les fem, però és que a vegades, sense donar-te compte, pots caure dins d'aquesta bola, i l'important és ser el més realista possible. O sigui, nosaltres estem fent de mecànics, tècnics, però no som més que un metge d'un cotxe o un arquitecte o un enginyer d'un edifici. Mm-hmm. O sigui, s'ha de ser molt objectiu i realista.
Una, o sigui, pregunta, un mecànic es pot negar a arreglar un cotxe?
Clar que es pot negar,
sí. Sí, eh? Clar. Encara que sigui d'un servei oficial?
El servei, és que aquí ja comencem a jugar...
T'ho dic, ens ha portat una pàgina d'un blog en què en Paco col·labora habitualment, sí. I en aquesta pàgina hi ha una fotografia d'un cotxe que li van portar al taller d'en Paco. No cal ni que diem ni el model del cotxe ni res. Un cotxe que vist així a primer cop d'ull està per desballestar. D'acord. Amb en Paco li van portar, però no precisament perquè arreglés la planxa d'aquest cotxe, sinó, ens deies tu, perquè es canvies una corretja de...
Perquè li xisclava la corretja.
D'acord.
I clar, és... O sigui, això amb la llei a la mà, truques als Mossos d'Esquadra i aquest cotxe s'immobilitza. O sigui, qualsevol, mm-hmm. qualsevol ciutadà, tu pots denunciar.
És un cotxe fet molt bé, li manca un far de davant, cops per tot arreu, en fi, un cotxe que està per, senzillament, tens, per portar
el
desguàs.
Tu tens el teu dret de donar la teva opinió i si una cosa no està en condicions, tu ho comuniques.
Uh-huh.
Les autoritats seran responsables d'immobilitzar o no immobilitzar, però si és un vehicle que no reuneix les condicions com per estar circulant, allò és un perill públic. O sigui, pots sortir d'un pàrquing, pots sortir de casa uh-huh. meva, pots sortir... Pots atropellar amb una persona, o sigui, això no és...
Ho dic perquè m'agafo el teu raonament inicial, quan deies, bé, és millor dir la veritat de les coses a un costat i a l'altre. D'acord, jo vaig a un taller i li dic a vostè, arregli'm això. I jo sóc el que pago, dic, bueno, arregla'm això. El taller em pot dir, no, o vostè arregla això o jo no... no. Es pot donar aquest...
Quan és un taller petit... tipus com el nostre, familiar,
uh-huh.
Evidentment, o sigui, el jefe és el que mana. O sigui, ja vindria a ser un dret d'admissió.
Això em refereixo.
Una mica entre cometes. Relatiu. Perquè, clar, si el client paga, tu li has de donar el servei.
Això em refereixo.
No, però paga. Paga, o sigui, no tot són els diners. O sigui, és moralment i ja no moralment. Allò ofereix una seguretat. Quan surti de casa meva, el que jo he tocat donarà una seguretat perquè clar, en el moment que Déu-nos en guard que passés alguna cosa, o sigui, el primer que es farà serà investigar allò s'ha d'investigar. A veure, què ha passat? El client què dirà? S'ha de rentar les mans. És que me'l va arreglar fulanito. Vale, on està la factura? On està la ITV al dia?
Passada o no passada? Clar,
tot això, mentre no passa res, tothom riu i estem al país de jiji, jaja, i tothom està molt feliç. No, coses s'han de fer bé. O sigui, tu has de tenir la documentació sempre que te la demanin per aportar almenys en sistemes de seguretat. Si tu no pots acreditar que allò ha sortit del teu taller en condicions de circular, més val que no ho facis, perquè no passa mai res.
Mm-hmm.
No passa mai res. Però quan passa, sempre es carreguen el més feble. El més feble qui és? El taller... perquè el client es rentarà les mans, li passarà a la seva asseguradora, l'asseguradora dirà que ell no paga.
Perquè el taller incorre en alguna responsabilitat o no? És a dir, jo porto un cotxe a arreglar el taller.
Clar, o sigui tens la...
El taller és responsable?
Clar,
sí.
Al 100%. I a part de la responsabilitat moral, o sigui, imagina't això l'impacte que causaria en un poble com Sitges, o
sí, sí,
com
sí.
una comarca, o per la teva professió. O sigui, és el que parlo jo aquí, sí, i sempre sí. he parlat. Qui és professional? El que ell es diu que és professional o el que consideren professional? Perquè clar, tothom, avui en dia tothom veus un pel carrer, veus que aquest és un professional. De què? Demostra-ho. O sigui, un professional és el que quan acaba la seva feina pot certificar que allò té una garantia i complirà mm-hmm. la normativa.
Però és a dir, si jo tinc un problema en els frens, porto el cotxe al taller i després tinc un accident degut als frens del cotxe, el taller pot quedar ben empaparat per això.
Clar.
Pregunto.
Clar, però clar, o sigui... Per això sempre insisteixo en que un sistema de frens no només són les pastilles, són pastilles. Tirem enrere.
Sí.
Pastilles. Bombí de freno, o sigui, el que apreta la pastilla. Mm-hmm. El líquid, que és el que transmet la pressió des de la bomba. Tots els components.
El circuit, etcètera.
No confonem canviar unes pastilles de fre amb reparar uns frens. Reparar uns frens és començar des del principi fins al final. Qui ho fa, això? Ningú. A no ser que hi hagi una pèrdua i mm-hmm. el client sigui molt...
Suposo que és una mica un càlcul de probabilitats, no? Els mateixos del taller sabeu, per una qüestió de probabilitat, que el que s'acostuma a canviar o els principals problemes en els frens són el desgast de les pastilles dels frens.
Vale. Tot això és correcte, però tu no pots... Ara faré una comparació.
Sí, sí, sí.
Tu no pots... És com quan una persona va al metge i li fa mal la banda dreta, el que no l'operen de l'apèndix ja directament, suposo que s'han de fer unes proves,
sí, sí.
Pues és això, o sigui, s'ha de ser professional i s'ha de fer tota aquesta sèrie de proves, les quals el client ha d'estar d'acord, les ha d'acceptar o no acceptar. Què passa? Que si per saltar-te, això ja ho vam parlar en un altre programa,
si per saltar-te
aquestes proves vas directament a... És com quan cau aigua per un sostre, què reparem? Per on goteja? O per on està la fuita? S'haurà de reparar la fuita, perquè si no, no acabarem mai. I el tema és aquest. O sigui, s'ha de ser professional, un bon diagnòstic, i s'ha de tractar amb el client. O sigui, a veure, aquesta reparació s'ha de fer d'aquesta manera i val tant. Podrà estar d'acord o no podrà estar d'acord, si això no ho discuteixo.
Sí. Això del valer.
Pot demanar una altra opinió? Tranquil·lament, si és que no hi ha cap problema. Si el pressupost li està fent un taller amb normativa, respectant els temps de reparació i respectant el recanvi original, que tampoc variarà.
Molt poc entre un taller i un altre?
És que hauria de ser així. O sigui, si el taller està treballant dins de la normativa de temps de reparació, això està establert, és per tot, ja no dic per Espanya, és per tot el món. Perquè el manual de reparació de Seat, Audi, Volkswagen, de Citroën, de Peugeot, és que és el mateix aquí que a França, que a Alemanya, que on sigui. Ara, aquí on varia el preu?
Això
varia la mà d'obra. O sigui, tu pots portar un cotxe a la Rolls-Royce,
sí,
i la mà d'obra pot valdre 200 euros. El pots portar a talleres Pepito i la mà d'obra 20 euros. La diferència està aquí. Els 200... amb el temps de canviar un embrague, no, perquè això està tarifat.
Uh-huh.
Que un que ho tingui més per la mà
pot trigar menys,
pot trigar menys. Vale, això no ho discuteixo, però què es pot estalviar? Una hora? Uh-huh. Mitja hora?
Pregunta, les marques tarifen també l'hora de feina o no?
Sí, obligatoriament. Sí? O sigui, encara més que un taller lliure. O sigui, un taller lliure la té tarifada...
És a dir, però... quan un va a un taller de marca, se suposa que ha... qualsevol concessionari de marca...
Li
cobrarà el mateix per hora de treball?
No, li cobrarà les mateixes hores, no,
per una determinada feina.
No el preu. O sigui, tu pots
tenir un taller...
Aquesta baralla la tenim sempre amb els pèrits, perquè normalment els pèrits...
És a dir, el que no canvia és el temps. El que la marca considera que és el temps necessari per fer una determinada reparació, substitució, el que sigui.
Això hi ha un temps tarifat.
D'acord. El que canvia, encara que sigui un concessionari autoritzat o un taller autoritzat,
són els honoraris.
Sí. D'acord.
És el temps que factures tu l'hora.
D'acord. És a dir, un pot anar a un taller d'una marca X i que el mecànic cobri tant o més i per tant es facturi tant l'hora de mecànic, i pot anar a un taller també de la mateixa marca a 15 metres i que el mecànic doncs no cobri tant i es facturi menys a l'hora. Ah, això pot ser.
Sí, això existeix i realment
és així.
O sigui, la gran baralla que tenim nosaltres amb les asseguradores és que a mi m'estan comparant sense desmereixer,
sí.
Però amb un poble del Vallès Oriental o del Maresme.
D'acord, amb els preus que poden haver, clar, en una zona
estem,
de més...
És que estem a Sitges. Sitges és els 10 quilòmetres d'or més cars que hi ha al món avui en dia. Clar, nosaltres acabem de muntar una nau industrial que l'hem pagat més cara que el sol a Passeig de Gràcia.
Sí.
Clar, si després et venen i em paguen el mateix que li estan pagant a un que té una nau a Matafaluga,
sí.
O on sigui, que la nau era un corral de son pare, bueno, fotem.
Sí. Ara, clar, explica-li al client això.
El client encara ho entendrà, però l'asseguradora segur que no ho entén.
No. Perquè això de la mateixa manera que tants gruistes que han d'anar a buscar el cotxe perquè entra dins la garantia de la marca anar a recollir el cotxe, que les asseguradores apreten d'allò més, i Déu-nos en guard que passi alguna cosa, que el gruista s'ho carrega tots els costos que puguin sortir afegint.
Sí.
D'acord. Per tant, no direm que mateix preu, si vostès troben un preu diferent d'un taller a l'altre, que quedi clar que el que varia és l'honorari del mecànic, per dir-ho així. Tota la resta, si es fan servir peces originals i es fa servir el tarifatge que fan les marques del temps que es triga en la reparació, ha de ser més o menys per un igual. Ha de variar molt poc.
Sí.
D'acord. A partir d'aquest context, per tant, queda en mans del client, decidir
on efectua la reparació.
On efectua la reparació.
Però sempre i quan ha de comparar... O sigui, avui en dia tothom demana pressupostos, tothom fa pressupostos, tothom dona pressupostos, però... Si el pressupost està ben detallat i ben explicat, i el compares amb un altre, quan sumes ha de sortir més o menys igual. Que és que és el que parlo jo amb l'article aquest del fòrum aquest.
Sí. És l'article que es titula "Per què dir mentides podent dir la veritat".
Clar, o sigui, jo vaig titular d'aquesta manera perquè si ho titulo "Per què ¿por qué suavizar los diagnósticos?", que es que el foro que tenen en castellà, clar, això no s'ho que mira ningú, perquè suavizar los diagnósticos, què vol dir això? O sigui, això no és més que mentir. O sigui, si a mi m'entra un cotxe que té això també ho vam parlar un altre dia,
sí.
Té els frens malament, les rodes malament, els amortidors malament, els cinturons malament, té un conjunt de coses. O sigui, jo crec que el més sensat és agafar el client, sentar-te, parlar i dir, a veure, tu què vols fer aquí? Aquí tens això, 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 això. L'ordre de prioritat és això, això, això i això. Quan penses gastar-te? Doncs pues mira, vull gastar això. I abans de, és que abans de posar-li les mans a sobre el cotxe, al pobre home li tens que haver informat. Perquè si jo agafo i dic, amb els amortidors em guanyo bé la vida, li canvio els amortidors. Ui, amb els frens també em guanyo bé la vida.
Perquè sí que, cert, sí que és cert que hi ha components de l'automòbil que donen més marge.
Clar,
de benefici.
Hi ha que donen, o sigui, hi ha que van molt justets i hi ha que donen molt marge. Vale, jo una vegada li he canviat tots els components que donen marge i li has presentat una factureta considerable, que després el cotxe no engegui o que després el cotxe no freni. Quina cara se li posarà aquell home? Dirà, bueno, a veure, t'acabo de pagar molts euros però el cotxe no va. Què? Ara què fem? Per què no li has explicat abans? Explica-li que aquell motor està a punt de trencar-se. Per què vols posar amortidors, frens? Per què vols fer tot això? Clar, en el cas nostre, ho fem. Perquè és que tot el que facis malament el primer dia, després es retorna. O sigui, i això està passant a les grans àrees de servei aquestes. Clar, el que està allà és un venedor. És un venedor, o sigui, el que li munta uns amortidors, unes rodes, un equip de música, no el torna a veure, aquest se'n va. Sí que es queixarà, però es anirà a queixar l'atenció al client, o on sigui. Però és que la porta d'un taller familiar és que molt gran, o sigui, quan entren, aquí el veuen. Si és que venen directament amb tu, o sigui, tot i que moltes vegades volem fer les coses bé i intentant fer-ho bé, et surten malament, però bueno, som humans. I una gran virtut del ser humà és rectificar i assumir, però mira, noi, vale, està culpa meva.
A vegades les coses surten i a vegades les coses no surten. Això està,
ha passat, se soluciona i s'ha acabat. Això no, però sobretot intentar de no, o sigui, igual que el professional no ha d'enganyar amb el diagnòstic, el client final, el que paga, que no s'autoenganyi tampoc. Perquè si quatre rodes valen 1.000 euros, no és el cas, eh?
No és el cas, no és el cas. Sí, per dir un número.
Si les troba per 200, ha passat alguna cosa. O sigui, o són d'escalèstric, o són velles, o no fotem. O sigui.
Fins a quin punt hem de fer cas a la ITV? I si és una bona eina de diagnòstic, o no?
A veure, la ITV és molt important. És el millor filtre que hi ha, perquè és el millor filtre legal per eliminar el que com a mínim no compleix els 5 o 6 punts bàsics de subsistència. Després, si vols fer més coses, bueno, si no t'arribi la butxaca, tu ets lliure de fer el que vulguis amb el teu cotxe. Però com a mínim, els 5 o 6 punts bàsics, que frens, amortidors, direcció, enllumenat, ara s'estan... No és que s'estiguin ficant, és que hem de ser realistes, que amb la contaminació i el medi ambient és que hem de ser més, hem de tindre més cura i ser més. Ara el que és la franja en el qual pot estar un cotxe, cada vegada van escurçant més. Llavors veus cotxes que estan,
la franja, vols dir, d'emissions contaminants.
Sí, o sigui, és, o sigui, les cotes que hi havia abans donaven una mica de marge.
D'acord. I ara s'han fet més,
ara és molt el marge és molt estret. Llavors veus cotxes que estan impecables de carrosseria, impecables de tot, però aquell cotxe, si no ha circulat, si aquell cotxe no té un ús normal, per atrofia, per dir alguna cosa, del sistema d'injecció, per el sistema...
O sigui, un cotxe que circula menys és un cotxe que contamina més?
Clar, perquè és que d'entrada el combustible perd octanatge. A la que perd octanatge, la combustió no és la correcta. Al no ser la combustió correcta, el catalitzador no fa la seva funció. O sigui, és que tot és una sèrie de coses que tot el que estan parlant els tècnics per la tele, per la ràdio, per tot arreu, o fins i tot al Congrés, jo crec que és que s'haurien de posar tècnics especialistes, no un polític. Un polític no hi entén d'això.
Però, esclar, Una persona es compra un cotxe.
Però ara han sortit, ara per exemple,
i el cotxe farà un quilometratge que serà el que ve, el que el seu propietari vulgui. Sí, esclar, és com aquella persona que diu, mira, escolta'm, jo tinc un cotxe de fa 10 anys, el tinc en perfecte estat, però el motor del cotxe és el que és, fa 10 anys es feia un tipus de motor, ara es fan un tipus de motors molt més eficients, però esclar, jo no hi puc fer res més amb aquest motor.
Ja, però si un cotxe, tu ara imagina't que et compres un cotxe ara,
sí,
i en qüestió de 3 anys, aquell cotxe se te'n va d'un marge, que és que de veritat, que el marge és que estem parlant de... posa un centímetre a l'esquerra, un centímetre a la dreta, el cotxe està fora de tolerància per anar a ITV. Vale. I aquest cotxe tu t'has gastat un dineral.
Mm-hmm.
Vale. I després t'apareix un amb un R8,
sí, per això mateix ho dic.
Un R8 que està impecable, que l'ha restaurat, que l'ha deixat...
I que el motor està perfecte.
Flamant, sí, però aquest cotxe de CO, si no va a 8 de CO, que 8 és una salvatjada, perquè ara estem parlant a 0,01, 0,02, o sigui, imagina't, fins a 8,
uh-huh,
R8 sí que pot funcionar. Perquè, clar, és que a l'any tal, la normativa... Però clar, és que està com aquell cotxe, quan el treu el diumenge, contamina més que 25 cotxes donant voltes. O sigui, és que és una llei... Que...
Sí, el que passa és que ara pensava en una bestiesa. Aquest diumenge hi ha un ral·li de cotxes d'època?
Pues tots aquests cotxes, si es pogués mesurar el que surt per allà darrere, el ral·li no el deixen sortir. Sí, és que és que és inviable, que són joies, que s'ha de respectar, que jo sóc el primer que m'agraden i sóc un apassionat, però allà si baixés un i li enxufés la sonda per darrere, el cotxe no pot circular.
Ho dic perquè és clar, és una mica això entra poc i massa. La persona que en el seu dia va comprar un cotxe que ha anat mantenint aquell cotxe en condicions, però aquell cotxe responia, diguem-ne, a la tècnica del seu moment i per tant no pot arribar als nivells de que ara es demanen des del punt de vista d'emissions contaminants.
Que passa que tots aquests cotxes estan fora, o sigui, estan exclosos d'aquesta normativa.
D'acord,
o sigui,
entesos.
L'única manera de solucionar aquest tema quin era? Fins a tal data es queden exclosos. Perquè
d'acord,
són joies, perquè estan considerats com... És que així no seria inviable. O sigui,
d'acord.
De fet... jo sempre ho he sentit a dir i realment és veritat, o sigui, un vehicle, la benzina sense plom contamina molt més, o sigui, tot i que la benzina amb plom era molt perjudicial, tu posar-li benzina sense plom amb un cotxe que no porta catalitzador encara és pitjor, perquè és cancerígena, però bueno,
no ho diguis així tampoc.
Però per què ens hem d'enganyar?
La
benzina sense plom posada amb un cotxe sense catalitzador és, bueno, és una barbaritat. I si tu tens un cotxe de 30 anys...
No té catalitzador.
I quina benzina li poses? La que et ven al sortidor. I la que ven al sortidor quina és?
És la de sense plom, en la majoria de casos.
I això s'ha preocupat algú de mesurar-ho, de dir... No, fora, això no interessa. Vinga.
Mm-hmm.
O sigui, són coses que a vegades... És el que et deia, o sigui, el tècnic que ha de manar i ordenar aquestes normatives ha de ser algú entès, o sigui, no podem anar amb una barca i donar cops de timó. Ara, per exemple, ara ha sortit la llei aquesta dels pneumàtics ecològics,
sí,
subvencionats.
Sí, sí.
Pensa a comprar uns pneumàtics ecològics subvencionats.
Que
si
no n'hi ha.
Si no els han fabricat encara, si no saben el que... Si encara no saben com ho tenen previst. O sigui, per què surt un il·luminat per la tele que l'únic que ha fet és... retindre el mercat, ara no s'estan venent rodes perquè clar, tothom està esperant.
Esperant que li subvencionin el rod.
Què han de subvencionar? Si, per 20 euros aniràs tu. Perquè,
a canviar una, ja.
Si, s'està parlant de 20 euros de descompte.
Paco, existeixen però pneumàtics que donin, diguem-ne, més rendiment o que no siguin que d'altres?
Des de fa molts anys.
Des de fa molts anys.
De fet, la majoria de pneumàtics que s'estan venent, totes les marques van treure el sistema Continental Eco no sé què, Michelin Energy, o sigui, totes tenen el pneumàtic
de
baixa fricció, tenen totes. I pràcticament totes el que estan venent són així. Però com surts tu ara i dius que subvencionaràs una cosa que ni és, que encara, si no tenen clar, si no saben encara, i estem parlant de 20 euros. Si 20 euros ho pot assumir el taller... Jo l'altre dia parlava amb el meu cunyat, bueno, posem un anunci que
diguis,
nosaltres fem la subvenció aquesta, Però si això és enganyar, això és una mentida. És dir, bueno, què val això? 520? Va, vinga, porta, 20, ja, ja s'ha acabat. Això és la subvenció, no és res més que...
Per tant, el més recomanable és dir, si has de canviar els pneumàtics, canvia-los d'una vegada.
Home, fill meu, no vagis amb els pneumàtics...
No vagis esperant ara que vingui.
Amb els ferros o amb la ment, esperant aquells 20 euros, que encara no tenen clar. O sigui, mira si s'han preocupat a la Fórmula 1 amb 6 mesos preparar uns pneumàtics... que aniran millor, aniran pitjor, però ja estan fets.
Mm-hmm. Ja és una altra divisió, és clar, i es mouen molt més.
No, home, jo no crec que es moguin més milions a la Fórmula 1 que a tot el país. Home, no fotem, és que un país és un país, eh? O sigui, a l'Eccleston té que ser el que mana i diu...
Amb una diferència, que perquè jo guanyi un campionat de Fórmula 1 necessito uns bons pneumàtics. En canvi, en la vida diària, la majoria, bona part... deu pensar, doncs mira, mentre els pneumàtics tirin ja vaig fent, no? Aquesta és la diferència. No. Perquè moltes persones es canvien els 4 pneumàtics de cop?
Depèn del vehicle, depèn de l'ús i depèn de la butxaca. O sigui, és...
Ja, 4 de cop és un...
Sí, però quan toca, toca.
No, ja.
I sempre, si li vas fent el manteniment, que els vas rotant una mica d'anar enrere i tal, doncs...
Perquè això encara es pot fer com abans, eh? Els de darrere davant?
Sí, això sí, però...
Això sí, eh?
Sí. Hi ha vehicles d'alta gamma que ja et prohibeix la marca canviar de dos en dos. Per sistemes de tracció i per diferencials electrònics...
D'acord, és a dir, tots aquests vehicles que reparteixen la capacitat de tracció entre els pneumàtics de davant i els de darrere, sí, o els eixos de davant i de darrere...
Perquè com està calculat el diàmetre del vehicle... I en el moment que aquell pneumàtic es desgasta, el diàmetre són mil·límetres, però està calculat.
D'acord.
Llavors, per problemes de tracció...
Però ja estem parlant d'una divisió molt més d'allò, eh? A línies generals, en això sí que es pot fer com abans.
Sí.
Pneumàtics de darrere, home, sempre i quan aguantin bé, els de darrere davant, i comprar un joc nou, i de nou posar-los de darrere i anar fent aquesta rotació. D'acord. Una qüestió final. Per tant, qui passi la ITV pot estar relativament tranquil?
Com a mínim legalment sí.
Com a mínim legalment sí.
Sí, o sigui, tindrà el seu cinturó de seguretat i el de l'acompanyant al darrere que funcione, tindrà les llums que funcionen correctament, el cotxe frenarà i la suspensió anirà correctament. O sigui, això està garantitzat perquè si no la passa.
D'acord.
O sigui, això està garantitzat. Ara, la resta...
La resta tot és millorable.
Quan durarà això que li estan certificant?
Suposo, de l'ús que se'n pugui fer del cotxe també.
No? És que és... Tu, per exemple, vas a passar la ITV, poses el cinturó, clac, el clava i et diu, ok. Tu surts fora i fas, ostres, si s'ha trencat.
Just clar, sempre pot passar, sí, veràs.
Tu tens 2 anys amb la ITV al dia.
Sí, però esclar, no podràs passar la ITV cada setmana per veure si el cinturó va o no.
No, però tu, legalment,
sí.
Aquell cotxe està apte
ja
per circular perquè t'han posat el segell,
sí.
Però el cinturó no funciona. I estem parlant d'un cinturó de seguretat. Ja no parlem de que s'hagi rebentat un manquito de fre o les pastilles de fre estiguin...
D'acord. És a dir, que hi afegiríem aquí aquelles reparacions que dels clients que van al taller i diuen, escolta'm, el mínim per passar la ITV. Que això es demana,
sí,
no? A vegades...
Sí, o sigui, sí. Tu quan has passat la ITV...
És una pantalla per passar la ITV.
Estàs legalment capacitat per circular amb aquell cotxe.
D'acord, aquell cotxe pot sortir.
Quan
la qual cosa no vol dir que aquell cotxe estigui en l'estat ideal... Sí. Va, clar, d'acord. Doncs és una bona manera també de posar un termòmetre a l'entorn de les revisions.
Clar, o sigui, a ti quan te la passen, per exemple, hi ha vehicles que li donen 2 anys,
sí.
Hi ha que li donen 1 any i hi ha que li donen 6 mesos.
Clar,
aquí on jo discrepo és... que quan tu li poses l'enganxina de 2 anys està certificant que aquest cotxe fins d'aquí 2 anys no ha de tornar.
No.
O sigui, és que també s'han de salvar una mica, perquè tampoc no és culpable, eh? Que sap ell si allò es trencarà o...
Sí, esclar, el client.
O sigui, com a mínim, fins d'aquí 2 anys està apte per circular. Però aquí s'hauria de posar un asterisc sempre i quan el vehicle i el client no estigui amagant o...
Amagant alguna problemàtica que pugui tenir aquell cotxe. 11:45, d'aquí un mes tornarem, però atenció en assumir les veritats i l'estat del vehicle cada vegada que es va al taller. Paco, gràcies.
A tots vosaltres.
Fins a propera.